Buonasera.
Президент у нас не будет, родители один, будет папа и мама.
Closer to home, it has been a busy year for my family.
On to Lewandowski and then back to Müller.
Auch wenn es natürlich ein bisschen bitter ist.
Enough is enough.
Tinc la finestra oberta a un quadrat de cel blau on passen lents els núvols i ràpids.
Som al suplement, som a Catalunya Ràdio, és dissabte, toca fer girar la volta al món. Avui viatjarem fins a la capital d'Europa i també una de les capitals de tot el món. Comencem aquesta finestra al món avui a Washington. Washington, Jen Lozano, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia, què tal?
Molt bé, i tu?
Bé. Sí. Ja hem passat l'estiu i preparats per les eleccions el 3 de novembre.
Déu-n'hi-do, haurem de connectar amb tu moltes vegades perquè això serà intens. Jenny, com és el setembre a Washington?
Com és, perdona'm?
El setembre. Un setembre a Washington, de temperatura com esteu aquí? Perquè, clar...
De temperatura ara estem... O sigui, comença a notar-se que ve la tardor. La llum ja no és la mateixa, de temperatura estem a 21, 22 graus, i la tardor és una estació meravellosa. Per mi, primavera i tardor són les més boniques aquí a Washington, perquè és una ciutat que té molt de verd, i hi ha un canvi de color dels arbres i tal, que és molt bonica.
Però aquí l'hivern és molt fred, no?
Sí, déu-n'hi-do. Home, hi ha llocs molt més freds al país, però, per exemple, jo el segon hivern que vaig estar aquí, que segurament és el més fred que he viscut, hi va haver dies que estàvem a menys 14 o menys 15. És a dir, jo mai havia passat tan fred a la meva vida.
Escolta'm, ha estat un estiu llarg i mogut també per tu, has estat treballant molt, però tu podies tornar a Catalunya amb condicions normals sense quarantenes? Ho dic perquè, clar, anem connectant amb corresponsals. El Sergi Molero l'hem vist 14 dies tancat a casa fent les cròniques des del pati de casa seva. A tu com t'ha afectat tot això?
A veure, jo no he pogut viatjar a Catalunya perquè la frontera està tancada. És a dir, jo podria viatjar a Catalunya i em deixarien sortir, òbviament, però després no em deixarien tornar a entrar pel tipus de visat que jo tinc. Si tingués un visat, per exemple, diplomàtic o treballés a la ONU, aquests visats es consideren com de treballadors essencials i aleshores sí que els deixen anar i tornar. Però un visat de periodista no es considera essencial, la qual cosa diu bastant de l'administració Trump, i per tant jo podria tornar a Barcelona a veure la meva família, fer el que sempre faig als estius, però no podria tornar a entrar als Estats Units, amb la qual cosa jo no he viatjat a Barcelona des del Nadal.
Carai.
I això, clar, pesa bastant perquè jo estava molt acostumada als estius a venir aquí almenys 15 dies a veure els meus pares i els meus germans.
Home, tu diràs, i abans de fer vacances també vol dir tornar a casa, no?, d'alguna manera.
Clar, clar, totalment, i més quan vius tan lluny, sí, sí.
Jenny, tot i així has aprofitat per viatjar amunt i avall, aquests últims dies sé que tampoc no has parat, no?, i has fet una mena de road trip, ho hem de dir així, no sé si amb cotxe per visitar. De fet, estàs preparant una mena de reportatge, no, Jenny?
Sí, estic preparant una sèrie de reportatges. La idea era fer una mica un viatge per carretera des de Washington DC fins al sud del país, per una mica palpar allà on hi ha població de majoria afroamericana tots aquests canvis que hi ha hagut amb les manifestacions a favor de la justícia racial, etc. I vam viatjar fins a Atlanta, fins a Geòrgia, passant per Virgínia, per Carolina del Nord, que ara s'ha convertit en un dels estats que pot ser clau a les eleccions del 3 de novembre, i finalment a Geòrgia. Per tant, un viatge bastant llarg, anant fent parades i a cada lloc on parava intentar parlar amb el màxim de gent possible per tractar diferents temes i prendre una mica el pols, diguem-ne, de com està el poble nord-americà abans d'aquestes eleccions. Perquè, com sempre diem, Washington és una mica una bombolla, no? I a la que surts de Washington te n'adones que, bé, que hi ha un altre univers que també és als Estats Units.
Testimonis com aquest.
Hi, I'm Nicola Hines. I reside in Atlanta, Georgia, here in the United States.
Testimonis com la Nicola Hines, que és la presidenta de la Lliga de Dones Votants, que entenc que és una associació que treballa perquè la gent voti, sobretot les dones votin, no?
Sí, les dones i les minories específicament, sobretot als estats del sud, on històricament, des de les lleis de segregació fins actualment, hi ha hagut sempre tàctiques per part dels qui estaven al poder per restringir el vot de les minories, i aleshores hi ha moltíssimes organitzacions de la societat civil que treballen per ajudar a totes aquestes poblacions que normalment viuen en situacions de més pobresa o de menys informació o de menys educació, ajudar-los a que es respecti el seu dret a votar i que ho facin si és que volen fer-ho, no? Jo la conclusió que et diria que he tret de tot aquest viatge, Roger, per resumir-ho ràpidament, de tota la gent amb qui he anat parlant, tant a Virgínia com a Carolina del Nord, com el cas de la Nicola a Geòrgia, és... sembla un tòpic, però és que és la pura realitat. El país està profundament dividit, i quan dic profundament dividit vull dir que hi ha dos bàndols completament atrinxerats que no volen saber l'un de l'altre, és a dir, els qui voten Trump formen part com una espècie de culte a un ídol, el tenen completament idolatrat i no volen saber res de l'altre costat, i l'altre costat és al revés, l'odien profundament, creuen que és un ésser menyspreable i no volen saber res d'aquells que voten a Trump. Per tant, és un país completament dividit, que no parla un costat amb l'altre, i a més hi ha molta por. És a dir, a totes les entrevistes que feia, tant d'un costat com de l'altre, demòcrates o republicans o trumpistes, perquè ara també hi ha republicans que no volen saber res de Trump, tots en algun moment de la conversa treuen la paraula por. Por a què pugui passar si guanya Trump, por a què pugui passar si no guanya Trump, perquè els que voten Trump creuen que si guanya Biden el país es convertirà en Venezuela. És a dir, hi ha una desinformació tan gran que és impressionant. És impressionant de constatar.
I ja ni t'és fàcil accedir o poder entrevistar també aquests trumpistes. Sé que aquests dies ho has intentat. Ho dic també perquè, clar, de la manera que actua el president nord-americà, que fins i tot fa apologia de no dur gaire la mascareta, no? O jo sí, pràcticament no l'he vist amb la mascareta posada en alguna compareixença. Sí. T'és fàcil accedir a aquest tipus d'entrevistat, tu com a corresponsal?
La producció en aquest país és un tema. A veure, és un tema també perquè som un mitjà de comunicació petit, és a dir, nosaltres ens estimem molt, però Catalunya Ràdio en el món és un mitjà de comunicació petit. Aleshores, moltes vegades és complicat d'accedir a segons quines fonts. Per exemple, Atlanta, vaig tenir l'oportunitat, em va costar moltíssim, ho vaig intentar per diferents vies i finalment vaig aconseguir que sonés la flauta, vaig poder entrevistar el portaveu de l'organització de fills de veterans de la Confederació. Això són una organització que es remunta a principis del segle XX, que són successors, o sigui, fills, nets, besnets dels qui van lluitar en la guerra civil a favor de continuar amb l'esclavisme, és a dir, els qui van perdre la guerra, i aquesta associació ha continuat al llarg dels anys. I aquest és el portaveu actual que té un ancestre que està enterrat allà a Geòrgia i que va lluitar per la Confederació i per continuar amb els estats esclavistes del sud. Aquest senyor va ser una entrevista curiosa, perquè, clar, diu coses que són que sobten, perquè el seu discurs és obertament racista, però és que, a més, el que a mi em va sorprendre més és que vaig fer l'entrevista, em va citar en un parc, a l'aire lliure, no va venir amb mascareta, perquè com més viatges, com més al sud vas, menys mascaretes veus, això també és una tònica general, i en acabat de l'entrevista em va explicar que la seva dona estava a casa al llit amb Covid.
Què dius ara?
Sí.
I home, tu et devies desmuntar en aquell moment o dir-li, escolta'm, senyor, vagi-se'n a la merda.
Sí, no li vaig dir això, però sort, dono gràcies que l'entrevista la vam fer a una certa distància i, insisteixo, em va citar a l'aire lliure, va tenir com a mínim la deferència de no citar-me en un lloc tancat.
Clar.
Que, evidentment, el risc és molt més alt, no? Llavors, jo ara he arribat a Washington, estic tancada a casa fins a la setmana que ve, que farà 14 dies, 15 dies que vaig fer aquesta entrevista, per precaució no he vist a ningú, em trobo perfectament, però són aquestes coses que et passen i que te n'adones de com en determinats llocs del país la pandèmia, almenys des del meu criteri, el criteri científic, diria, no s'està prenent amb la seriositat que s'hauria de prendre, perquè evidentment és una malaltia supercontagiosa i això no ho pots fer. És a dir, si quedes amb algú i tens la més mínima sospita que pots tenir això, com a mínim posa't mascareta, com a mínim.
Mm-hmm. Déu-n'hi-do, quina aventura. Celebrem, Geni, que estiguis bé. Et queda una setmana per endavant. En qualsevol cas hauràs de treballar confinada, no?
Sí, exacte, sí, sí. A casa almenys una setmana més.
Una abraçada i una dedicatòria ben forta també a l'oient entrevistat, aquest trumpista, que a sobre era, racista, eh?
No em va dir, no em va dir, que votava Trump, no m'ho va dir, però vaja, jo diria...
Se li va entendre tot, se li va entendre
tot. Jo diria que sí, sí. Ah,
de seguida acomiadem. Abans, però, un altre moment que vull sentir.
If you do not believe in science, I hope you believe in observed evidence.
Aquest que sentim és el governador de Califòrnia, l'estat més afectat pels incendis devastadors que estan cremant la costa oest nord-americana, que de fet també són motiu de confrontació entre Biden i Trump aquesta setmana, no? Entre uns que són ecologistes i Trump, que d'alguna manera el que diu és ja farà fred, ja el clima ja baixarà de cop i tot s'arreglarà per si sol. Sí. Aquesta serà una de les grans batalles també d'aquesta campanya, eh? El clima.
Sí, sí, sí. De fet, aquí es polititza tot, és a dir, des de la mascareta fins al canvi climàtic. I el Trump sempre ha sigut un negacionista del canvi climàtic, és a dir, la gran frase de "This is a hoax" és la que l'ha definit durant tot el mandat quan es tracta de parlar d'això. Trump diu una cosa que és certa, que és que hi ha molta vegetació, és a dir, que hi ha un problema de gestió dels boscos a Califòrnia i que fa que molta vegetació estigui seca, tirada, i que, per tant, això és un combustible fàcil pels focs. Però, clar, es deixa l'altra meitat o més de la meitat de la pel·lícula, que és que Califòrnia és una regió, i no només a Califòrnia, perquè els focs estan cremant a Oregon, estan cremant a l'estat de Washington, s'estan desplaçant cap a l'est, és a dir, és bestial el que està passant aquest estiu a la costa oest nord-americana. I això és perquè hi ha 20 anys de sequera rècord, temperatures altíssimes durant el mes d'agost, també rècords, una altíssima humitat, i això, evidentment, és una tendència que ha vingut per quedar-se, i això tots els científics coincideixen que és a causa del canvi climàtic. Per tant, és veritat que cal gestionar millor, probablement, els boscos, però, clar, però tens unes condicions estructurals que estan canviant que no pots ignorar. I aquí està el drama, no? Aquí està el conflicte amb Biden, que diu obertament: ep, tenim un problema, això ha vingut per quedar-se, aquests incendis cada any seran així i hem de plantejar-nos què hem de fer. Entre d'altres coses, molt ràpidament, perquè en aquestes zones on estaven els incendis cada vegada són més poblades, és a dir, el que ha passat és que a Califòrnia cada vegada hi ha més gent que ha anat a viure als boscos. I aleshores, què passa? Hi ha més possibilitats que es cremin cases, hi ha més possibilitats que hi hagi morts, víctimes mortals, i evidentment, si hi ha humans vivint entre els boscos, hi ha més possibilitats que es produeixi un accident, perquè un dia fas una barbacoa i se t'incendia el bosc i ja està. És a dir, el fet de que aquestes zones cada vegada siguin més poblades també faciliten que hi hagi, que es produeixin aquests accidents.
Jenny Lozano, celebrem que estiguis bé, malgrat aquest retrat que ens fas. Esperem també que tinguis la nevera plena, si no t'enviarem, et fem una comanda del que sigui, eh? T'ajudem, sí, sí, aquests dies.
Gràcies.
Una abraçada, Jenny.
Igualment. Ze zegt me als je gaat, vergeet me niet. Ik moet lachen
en zeg zeker niet. Ik ben weg van jou. 3:15 del migdia, som al suplement, som a Catalunya Ràdio, continuem fent aquesta finestra al món. Ara tornem cap a Europa, capital, Brussel·les. Jordi Baró, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia.
Què tal, Jordi?
Bé.
Com teniu la tardor aquí?
Doncs mira, és una tardor bastant calorosa, i això és atípic aquí. Aquesta setmana passada hem tingut temperatures de més de 30 graus, i això després d'una primavera que potser recordaràs que t'havia explicat en algun moment que també va ser molt calorosa durant el confinament. Pel que fa al temps, bon temps, i pel que fa a la informació, el curs comença carregat.
Escolta'm, i precisament aquest bon temps i aquest canvi climàtic fa que aquí us faci patir tot el tema de la cervesa belga, amenaçada precisament per aquest canvi climàtic, no? Què està passant, Jordi?
Doncs mira, aquesta setmana hi ha hagut un estudi publicat aquí a Bèlgica per l'organisme que coordina la política climàtica i que ha alertat que el canvi climàtic, com deies, amenaça els que podríem dir són els dos grans productes icona a banda de la xocolata, que són la cervesa i les patates fregides. I això és precisament pel que parlàvem ara, perquè cada vegada les temperatures pugen més i els estius són més calorosos i els hiverns menys freds. I aquest estudi alerta sobretot que en el cas de les patates, aquesta combinació de temperatures altes i també de menys pluja està afectant els cultius. De fet, diuen que fa 2 anys calculen que va fer perdre més del 30% de la producció, i això és important pel consum, perquè el consum de patates és molt elevat aquí a Bèlgica, però també per l'exportació, perquè Bèlgica és un gran exportador mundial de patates fregides congelades. Exporta a més de 150 països. I pel que fa al consum, això agreuja una tendència que que ja es va veure durant el confinament, i que és que ha baixat el consum de patates fregides, perquè durant el confinament van tancar els quioscos de venda de patates, les friteries, n'hi ha unes 2.000 arreu del país, i va haver una campanya dels productors que havien acumulat centenars de milers de tonelades de patates que no podien vendre, i va haver una campanya fent una crida als belgues a menjar-ne dues vegades per setmana. Per tant, podríem dir que les patates i també la cervesa no estan en el seu millor moment.
Productes sagrats, en aquest cas, a Brussel·les. Escolta'm, també ho ha estat notícia aquesta setmana, últimament, sí, perquè teniu una història sobre la monarquia que també ens recorda el que està passant aquí. Hi ha embolic a la Casa Reial belga perquè hi ha una filla del rei que vol ser princesa, no?
Exacte, sí. Aquí la monarquia, la veritat és que anima bastant el dia a dia d'un país on, si no fos perquè hi ha les institucions europees i també és seu de molts lobbies i altres institucions, no hi passa gairebé res, i la monarquia dona molts titulars i històries molt curioses. Fa unes setmanes era el príncep Llorenç, que és aquí considerat com l'enfant terrible de la monarquia belga, el que va tornar a ser notícia perquè va aparèixer els diaris amb uns detectors de CO2 que havia comprat per les classes dels seus fills, perquè deia que això ajudaria a prevenir el coronavirus. I l'altra gran història que està ocupant molts titulars els últims dies és la història d'aquesta filla del rei Albert II. Albert II va ser rei fins al 2013, ara rei emèrit, té 86 anys, i un test d'ADN al gener d'aquest any va confirmar que Delphine Boel, que és una artista, era filla seva, d'una relació extramarital. I Delphine Boel va acabar amb això una llarga batalla judicial amb el reconeixement de la paternitat, però no s'ha conformat, i els últims dies, en un procediment judicial que té obert encara la justícia belga, ha demanat que vol els mateixos privilegis que els seus germans, i per tant vol un títol, vol portar el condom, vol una paga també de l'Estat i vol una casa. En definitiva, vol ser princesa, i això ara dependrà d'un jutge, que és qui ho haurà de decidir.
Clar, és que això, en el cas espanyol, ha passat tantes vegades, no? El que passa és que no tots demanen el tron, no? Però l'assignació o l'herència segurament, monetària, segurament sí. Per tant, salsa rosa també a Brussel·les, eh?
Completament.
Molt bé. I per acabar ràpidament, ha estat notícia també la dent d'un dels líders de descolonització del Congo. Tots sabem que Brussel·les té aquest passat també, on va jugar...
Un passat colonial molt fosc.
Molt fosc, i tant. I mica en mica també van sortint coses aquí.
Exacte, sí, és com una ombra que és molt allargada i que va reapareixent, i que ara ha reaparegut per una mort molt fosca, que és la d'un de les icones de la lluita contra el colonialisme al Congo, Patrice Lumumba, que va ser assassinat fa 60 anys, i que ara el seu cas ha tornat a les primeres pàgines, perquè una dent que es conservava de Patrice Lumumba tornarà finalment al Congo per reparar una mica aquesta mort a la seva família. Patrice Lumumba el van detenir arran d'un cop d'estat militar al Congo, el van empresonar, el van matar, el van desmembrar i el van dissoldre en àcid. I anys més tard, un policia belga va confessar que havia ajudat a desfer-se del cadàver i que havia extret una dent del cadàver i havia guardat aquesta dent durant anys a casa seva. La justícia belga va requisar aquesta dent i fa uns mesos la filla de Lumumba va demanar a la monarquia belga que els hi tornessin aquesta dent. I ara la justícia belga fa uns dies ha autoritzat que la dent de Lumumba torni al Congo en senyal de reparació amb la família de Lumumba.
Jordi Baró, magnífic també aquestes històries que ens expliques des de Brussel·les. Déu-n'hi-do també, estan distrets. Una abraçada ben forta, Jordi.
Adéu, bon dia.
Pràcticament arribem a les 12, notícies, i tornem per encarar la 7a hora de suplement. Fins ara.